esportes.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Les greus lesions que estan afectant el Barça estan impedint que es declari l'estat de felicitat culer, perquè l'equip va molt bé. Ahir hi havia expectació per veure quina era la reacció després de la primera derrota, visita un camp difícil, rival exigent i en forma, i no sé si us va passar com a mi que quan veus l'alineació amb Sergi Domínguez, amb Gerard Martín al darrere, amb Eric de mig centre, amb Pablo Torre, penses... A veure com va això, però l'equip funciona molt bé, entri qui entri. A més, el Barça ahir va acabar amb Pau Víctor, amb Héctor Fort, amb Caçador, amb Cubarsí al camp, un baby Barça, això sí, molt ben acompanyat per un Yamal que marca diferències, per un Rafinha que està que se surt, per Pedri que està a molt bon nivell, per Lewandowski que fa gols, per Íñigo Martínez que està fent bons partits. El problema, una vegada més, és que ahir, com va passar també amb Marc Bernal a Vallecas, la greu lesió de Ter Stegen va impedir que la nit fos rodona. Confirmat, Ter Stegen té un trencament total del tendó rotulià del genoll dret. Aquesta tarda ja l'operen, adeu a la temporada, i a veure què fa el Barça ara. Podria fitxar un porter que estigui lliure de manera immediata o esperar al mes de gener per fitxar. De seguida en parlem. Villarreal 1, Barça 5, a la Ceràmica, en un altre gran partit del Barça de Flick, per anar-se'n ja als 18 punts. 6 partits, 6 victòries a la Lliga. Li treu al Barça 4 punts al Real Madrid, 5 a l'Atlètic Club de Bilbao i 6 a l'Atlètic de Madrid, que va empatar a Vallecas. Atenció que ja demà arrenca la jornada 7 a primera, tenim Lliga entre setmana, demà el Real Madrid rebrà l'Alavés i el Barça rebrà dimecres el Getafe. La jornada ens ha portat també les derrotes del Girona i de l'Espanyol. El Girona 2-0 a València, van 3 derrotes seguides i la cosa comença a ser preocupant perquè el joc de l'equip no és bo. El Girona rep el Rayo dimecres. L'Espanyol va caure 4-1 al Bernabéu, va acabar golejat, tot i avançar-se al marcador. No va estar malament l'equip, que va pagar massa cars als errors propis. L'Espanyol que rep el Villarreal dijous. Després ho comentarem amb el Javier de Aro. En bàsquet, Unicaja guanya la Supercopa d'Espanya, superant a la final el Real Madrid 90-80, un Real Madrid que s'havia imposat al Barça dissabte en semis per 89-83, en un partit ajustat que es va trencar al final. Èxit total de les seleccions espanyoles d'hoquei patins, campions del món a Itàlia, els nois superant Argentina 2-1, les noies a Portugal 2-0. I en motor, podi de Marc Márquez al Gran Premi de la Emília-Romanya, victòria de Bastianini, segon Jorge Martín, tercer Márquez, que ara està quart a la general del Mundial a 60 punts de Martín. El Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, victòria per Lando Norris, Sainz 7è, Alonso 8è. Verstappen es manté líder de la general. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli. Les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, què s'ha de fer amb la porteria? Confiar en Iñaki Peña 20%, fitxar ja un porter 46%, guanya aquesta opció, esperar el mes de gener 34%. En clau Girona, esteu preocupats per la dinàmica de l'equip? Heu votat que sí al 47%, que no al 53%. I en clau Espanyol, us preguntem si esteu satisfets amb la imatge de l'equip, tot i la derrota al Bernabéu. Heu votat que sí la gran majoria, al 70%, que no al 30%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts a les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dentro, Miguel de Cervantes, en un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
Ha comenzado el partido, el balón en la zona defensiva para Íñigo, abriendo hacia un amago, hace otro amago, tira, Ter Stegen, el balón todavía vivo.
Quiere irse de Baena, la deja por la derecha para Yamal, Yamal,
centro chuto al palo, Rafinha, corner.
Oh, wow.
pelotó Lewandowski. ¡Gol! ¡Gol! El balón para Yamal, centrando Yamal, segundo palo, el remate, chilena, gol, 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 Lewandowski, gol, gol. Ahí está Pepe, precisamente también ahora en situación de ataque para Jose, gol, gol. Se queda en media salida, tenía que Peña, Pepe tira, gol, gol, gol.
Va a estar ahí, ¿eh? Va a estar ahí.
Quiere hacer un amago, la deja balón atrás otra vez Pepe. Y aquí Peña. ¡Corre! Ahí está Pepe centrando. Pepe, el remate al larguero. Madre, el remate de cabeza de Jeremy Pino al larguero. Yamal en corto para Pedri. Pedri para Pablo Torres. Tira Pablo Torres. Gol, 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 gol.
Vaya partido, chaval. Buena jugada.
Y por alto, se hace con la bola, Marc-André Ter Stegen.
Está en el suelo, ojo.
Ha recibido daño, cuidado.
Sí, sí, se ha hecho daño y pide que entren rápido las asistencias. Ay, porque Ter Stegen, ojo, está tendido en el suelo y se duele muchísimo.
Yamal, 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 Yamal para Rafinha, Yamal, Yamal. Yamal que se va, que en el suelo, penalti o no. No, dice el árbitro que no.
Lo pide Lamine Yamal desde la
zona. Yo creo que va allí al balón, ¿eh?
Sí, sí. Penalte.
La toca con el exterior Lamine y no llega a tocar al defensor.
Tirará Robert Lewandowski con la derecha. ¡Tira al palo!
Aquí no sabemos exactamente el alcance.
¡Piña! ¡Gol! ¡Gol! Tal como venía, no se la pensó. ¡Toma! Yamal que mete para Rafinha de...
¡Qué pase!
Piña, final con muchas cosas que contar, con tres puntos valiosos para el Barça. Villarreal 1, Barça 5. Juan, Elena, Elena, Juan.
Se abraza con todos Hansi Flick, ahora le da un gesto de cariño a Alejandro Valdés, sale.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa d'aquest Villarreal 1, Barça 5. Molt bon partit del Barça de Flick una vegada més davant un rival dels complicats. 6 partits, 6 victòries, 4 punts d'avantatge que es mantenen sobre el Real Madrid, propera cita pels blaugrana a la Lliga ja aquest dimecres a Montjuïc contra el Getafe.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Like we do it.
Com hem fet fins ara? Hem d'acceptar-ho. No és fàcil. Perquè per en Marc, per exemple, aquesta lesió, per en Marc Bernal, és una cosa que ha passat, que no, no la podem negar, ningú, com diria...
I think for Mark today it was an accident. It's really...
Ha estat un accident per en Marc, això és una cosa difícil, una cosa dura.
We have enough players. We have enough...
Però tenim suficients jugadors, tenim suficient gent. I a dia d'avui hem de cuidar-nos dels jugadors. I ho hem fet. I estic molt orgullós. I el meu equip d'entrenament també està orgullosíssim de l'equip i com han jugat de bé avui. Tots els que venen ho fan força, força bé. Són fantàstics. Però nosaltres ha sigut una gran victòria.
Doncs Hansi Flick, ja l'heu escoltat, content per la victòria, orgullós dels seus futbolistes, però afectat i lamentant també aquesta greu lesió de Ter Stegen, però sense excuses, s'ha d'acceptar i seguir endavant. Saludo l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que sembla mentida, però no pot ser complerta la felicitat al Barça, L'equip va fantàstic, juga bé, goleja, els xavals responen, però aquesta greu lesió de Ter Stegen novament va enfosquir el que va ser un gran partit i una gran victòria ahir a Villarreal.
Sí, però està demostrant l'equip que se sap sobreposar a les adversitats. Després de la lesió de Ter Stegen a la segona part, van tenir uns 45 minuts apoteòsics i van poder golejar un camp que sempre és complicat a Villarreal. És veritat que per Hansi Flick està sent un inici de temporada dur, però ja l'escoltaves i ho remarcaves. No posa excuses, ara mateix té 8 futbolistes a la infermeria amb aquesta última lesió de Ter Stegen i els 3 primers capitans estan de baixa. Ter Stegen, Araujo i De Jong.
Sí, sí, són futbolistes molt importants. Ja ahir Ter Stegen va ser explorat a Villarreal. Elena, aquest matí el Barça ha confirmat ja amb el futbolista que es va desplaçar ahir a la nit cap a Barcelona la gravetat de la lesió. Adéu a la temporada.
Sí, comunicat a les 12:21 del migdia del Barça, confirmant aquesta greu lesió de Ter Stegen, que ahir ja anticipàvem, malauradament des de Villarreal, té una ruptura completa del tendó rotulià del genoll dret, trencament complet del tendó. L'operen avui mateix, aquesta mateixa tarda passa pel quiròfan, no farà ni 24 hores de la seva lesió a Villarreal, que va deixar tothom congelat a la ceràmica, es va fer un silenci sepulcral, després ovació quan van haver de retirar Ter Stegen amb Camilla. El club no aporta més detalls d'aquesta intervenció, però us podem explicar aquí a la COPE que Ter Stegen s'ha intervingut a Barcelona, a l'Hospital de Barcelona. De fet, ha ingressat aquest migdia, després de passar avui al matí més proves a la ciutat esportiva, i calculen, encara que tampoc s'especifica, que estarà 8 mesos de baixa o inclús, Joan, es podria allargar una mica més en funció de l'evolució que tingui. És la tercera intervenció de Ter Stegen en aquest genoll, però que no es confonguin els oients, cal subratllar que les dues anteriors eren molt menys greus que aquesta. En les dues anteriors tenia una tendinopatia, la primera vegada va ser el 2020, quan es va operar amb l'equip del doctor Cugat, la segona el maig de 2021 va viatjar a Suècia, Hakan Alfredson, que és una eminència, el va operar, es va perdre aquella Eurocopa i va estar uns 3 mesos de baixa. Ara té un trencament complet del tendó i, com deies, es perd la temporada. Estem pendents d'un nou comunicat del Barça quan acabi l'operació aquesta tarda vespre. És un cop molt dur per l'equip. És un cop duríssim per Ter Stegen, que a més ara havia aconseguit ser titular al seu país, ser titular amb Alemanya. Ahir va rebre tot el suport de companys, també de rivals, com per exemple Courtois, es van anar succeint els missatges i molts arribaven mentre tornava per carretera. L'equip volava des de Castelló, Ter Stegen tornava per carretera amb furgoneta, amb una part de l'expedició del Barça. Sortia després de fer les primeres exploracions a l'hospital privat de Castelló amb cadira de rodes i anava directament des d'aquest hospital a casa seva. Avui ciutat esportiva al matí per fer més proves i insistim, ara ja està ingressat a l'Hospital de Barcelona, on l'operen aquesta tarda i es perd la temporada. I el Barça, ara ho comentareu amb l'Edu, ha decidit en les properes hores si va al mercat per fitxar un porter. Un porter, recordem que ha de ser lliure si és abans del mes de gener, o aposta per Iñaki Peña, que ja va substituir Ter Stegen la temporada passada. La temporada passada van operar Ter Stegen de l'esquena i en total Iñaki Peña va jugar 17 partits i va rebre 32 gols en contra.
Sí, deixem això clar, Helena. El Barça ara el que pot fer és o incorporar ara mateix a un porter, a un futbolista que estigui lliure, que estigui sense equip,
exacte,
que estigui a l'atur, o si no, esperar que s'obri la finestra del mes de gener i aleshores ja s'hi fitxa, no?
Exacte. I és el que han de valorar tant la porta com com l'àrea esportiva. Ahir enfocaven la llotja i, evidentment, rostre de preocupació del president, també de Deco, de Bojan, de tots els directius, perquè ens va deixar glaçats aquesta lesió de Ter Stegen i més quan no ha passat ni un mes de la greu lesió al genoll de Marc Bernal. La porta reconeixia que era un cop dur per l'equip i la previsió del club és reunir-se en les properes hores, possiblement demà mateix, per parlar, per fer una reunió de si van al mercat ara per portar un porter lliure o bé esperen el mes de gener i aposten per Iñaki Peña, Mestràlega de suplent, aposten per la casa i a partir d'aquí, doncs, al gener ja poden fitxar un porter sense aquest condicionant de que sigui agent lliure.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Hola, Edu, què tal?
Hola, Joan, bona tarda.
Ajudem una mica a Deco i li fem la llista de porters que estan al mercat ara mateix lliures.
És un mercat molt limitat. No ens il·lustres. Keylor Navas, un vell conegut amb experiència, si bé ha jugat poc les últimes temporades a la Premier, Bàlic, el txec, va ser important els dos anys que va estar al Sevilla, però les lesions van complicar la seva última etapa. També està lliure Karius, mític, protagonista a la final de la Champions.
Això tindria gràcia, Karius.
Estaria bé, un guinyito aquí.
Si hi hagués humor.
Sí, és el que falta, no? una mica d'humor. Va ser protagonista a la final de la Champions contra el Real Madrid, amb els seus errors amb el Liverpool. Entre els menys coneguts, Pavlenka, ex del Werder Bremen, o Berisha, internacional amb Albània, i si mirem a casa nostra trobem a Jordi Masip, que ja va ser el porter suplent del Barça entre el 2014 i el 2017. L'Elx va rescindir el contracte d'Edgar Badia.
Aquest m'agrada molt a mi. Sí? Edgar Badia m'agrada.
Tu veus per un Barça?
Em sembla un bon porter.
És bon porter, bon porter. Sí. La catalana ho va fer molt bé, també, però l'últim dia de mercat l'Elx el va rescindir i està ara sense equip. Dos de retirats, el polonès Chesney, I Claudio Bravo, que s'ha ofert per tornar al Barça en declaracions a un mitjà àrab, i el d'Álvaro Valles. Molts d'ahir apostaven pel porter de les Palmes a xarxes socials,
a Twitter. Lliure, no?
No està lliure, està apartat. Li queda un any de contracte amb el conjunt canari, entrena, però es troba apartat del conjunt canari, de les Palmes, i no podria firmar fins l'1 de gener, quan comenci el mercat d'hivern.
3 i 20, de seguida hem de trucar avui de forma obligada i, malauradament, al nostre ofici de capçalera.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
És un plaer parlar amb ell, però la llàstima és que sempre l'hem de trucar per coses dolentes. Tenim el nostre afició de capçalera per abordar aquesta greu lesió de Ter Stegen, el Lluís Puig. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, estem parlant, Lluís, d'una lesió greu, trencament total del tendó rotulià del genoll dret. És una lesió d'aquelles greus importants, eh?
Sí, la veritat és que per un futbolista és molt important i per un porter encara més, perquè aquest tendó doncs, incorreix molt en els futbolistes en el xut i en els porters al saltar, al tirar-se, no? I en aquest sentit és una lesió greu.
Sí. Estem parlant del que venim informant a les darreres hores, no? D'un temps de recuperació del voltant de 8 mesos de baixa, 10 a la temporada, per tant, no?
Sí, és un temps llarg de recuperació perquè aquest tendó no es pot suturar. S'ha de fer una plàstia com la del tipus les que fan per al lligament encreuat i llavors aquesta, evidentment, més consistent perquè és un tendó que, d'alguna manera, doncs, transmet la força del quàdriceps, que són els quatre músculs de la cuixa que passen pel damunt de la ròtula que fan el tendó quadricipital fins a arribar a baix, que hi ha el tendó rotulià. Per tant, ha d'aguantar tota aquesta contracció muscular. De fet, quan es lesiona és quan cau, com recepciona sobre una cama, sí. Que el quàdriceps li fa un treball excèntric, que és en contracció i en estirament, que recolza amb una mica de semiflexió i li venç la força. Llavors, clar, en aquest sentit, doncs, el fet de que li hagin de fer aquest tipus d'intervenció, que s'ha de fer uns bons anclatges, que això ha de consolidar, que generalment posen uns arpons i a vegades fins i tot uns cerclatges i de més, és una intervenció que és llarga, o sigui, una recuperació que... Una intervenció molt acurada i, a més, una recuperació llarga i entretinguda en el sentit de que s'han de respectar molt bé els tempos de cicatrització i dosificació d'aquests anclatges i anar recuperant mica en mica.
Sí, la gent ha vist la imatge, com tu deies, salta enrere i al caure recolza només sobre la cama dreta, el genoll no li aguanta, que és un genoll, Lluís, que ja l'havien hagut d'operar dues vegades.
Correcte, correcte. Els factors predisposants a que pugui trencar-se aquest tendó, no? És aquests gestos repetits o bé cirurgies prèvies d'aquest tendó, entre altres coses, no? I ell té aquestes dues coses. O sigui, ell, pel seu joc, necessita doncs, fer aquests gestos repetitius i aquestes cirurgies prèvies segur que hi han tingut algú a veure, no? En el sentit de que no estigués potser doncs, al 100% aquest tendó. Sí que és veritat que les cirurgies prèvies no eren de la gravetat que revesteix aquesta, que s'ha trencat el tendó.
Sí, les anteriors eren tendinopaties, no?
Correcte, correcte.
És una cosa més lleu.
Sí, sí. Van fer un petit pentinat al tendó, la primera intervenció, i la segona, que són petits tallets perquè aquest tendó d'alguna manera millorés, i una segona intervenció que crec que li van posar cèl·lules mare per intentar regenerar al màxim i de més. Llavors, bueno, aquesta vegada és més greu, per això que diem que és un tendó molt important i que s'haurà de reparar bé i recuperar bé.
Sí, sempre que hi ha una lesió important, de vegades perquè afecten a futbolistes joves, com el dia que parlàvem no fa gaire de la lesió de Marc Bernal, malauradament, ara, per cas de futbolista veterat, pregunto com afecta l'edat al procés de recuperació. Ter Stegen té 32 anys.
Clar, com diem, un esportista jove li pot malmetre la carrera, però dius, ostres, també té molta força per recuperar-se i els teixits estan millors. Això influeix en molts factors, però el que està clar és que si és un teixit que ja està una mica tocat, doncs encara s'haurà de ser més curós a l'hora de tornar-li a demanar els esforços i tornar a recuperar el nivell que ens té acostumats. Per tant, home, evidentment que el fet de que ja sigui una mica més veterà i que hi hagi tingut antecedents, lesions amb antecedents previs, doncs això no ajuda doncs a que diguis, ostres, això seran flors i violes. Mm. En qualsevol cas, jo estic convençut de que, bueno, les lesions formen part dels esportistes. En aquest sentit, ara ja li toca pensar en la recuperació. Aquesta tarda l'operen, doncs a partir de demà, minut zero, petits objectius, i progressivament i veure, doncs, d'intentar recuperar-lo al màxim. No marcar-se temps, sinó amb tranquil·litat, perquè això requereix que es recuperi bé.
Molt bé, aprofito, Lluís, una última pregunta. Estem molt parlant molt els darrers dies, estan havent moltes lesions, els futbolistes s'estan queixant, ja ho hem comentat també amb tu d'altres vegades, d'un calendari sobrecarregat de partits, amenacen alguns fins i tot amb la possibilitat de fer vaga. Alguna cosa s'haurà de fer, no, Lluís? Perquè és veritat que els jugadors cada vegada estan més exposats i hi ha moltes lesions. Fa aquesta sensació, com a mínim.
És aquella frase que ja hem esmentat tu i jo alguna vegada, de a major nombre d'hores d'exposició, major possibilitats de lesió. I la veritat és que el calendari està apretadíssim, independentment ja, a més, amb l'afegitó de les competicions internacionals, de seleccions i de més. I, per tant, doncs, crec que, com tu bé apuntes, i apunten jugadors i entrenadors, perquè ja hem escoltat la veu de molta gent, de que això s'ha de mirar de regular d'alguna manera, perquè si no se'ls està anant de les mans, o sigui, en el sentit de que doncs el nostre cos té un cert aguant i posar-lo tant al límit durant tantes hores i amb tants partits, doncs això acaba passant factura i ho estem veient.
Queda clar. Lluís Puig, una vegada més, gràcies. Una abraçada forta, eh?
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Una abraçada. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia, la cara i la creu ahir a la ceràmica, Yamal i Ter Stegen. Lamine s'està doctorant, cada partit s'està superant i veus uns detalls que et mostren l'ofici i el talent que hi té. L'ofici d'un noi de barri que m'ha mamat el futbol de carrer, com el Leo a Rosario, el Cruyff a Amsterdam o el Maradona de los Cebollitas. Val la pena pagar una entrada per veure Yamal. Diumenge passat a Girona, dijous i el seu gol a Mònaco, i ahir l'espectacular Marc de la ceràmica. El xut amb rosca al pal, la centrada d'Eric García al segon pal per marcar Lewandowski, l'assistència amb l'exterior del peu, com si fos Laudrup o Di Stéfano a Rafinha, i ho fa sense presumir, sense ser sobrat, amb tranquil·litat i capaç d'aguantar els cops de la impotència dels contraris sense immutar-se. És la cara de la imatge, Yamal. La creu Marc-André Ter Stegen i el seu maleït genoll dret. Cobra el debat ara de donar confiança plena o no a Iñaki Peña i als porters de la casa, o contractar un que hauria de ser molt millor, si no, no val la pena. La creu al tendó rotulià, que ja va ser intervingut el 2020 després del 2-8 davant del Bayern, i a la primavera del 2021 perquè no acabava de fer net. I pel que es veu, podria ser que arrossegués molèsties encara, que no sabem, de tant en tant. I podria ser que, per tant, fos infiltrat de tant en tant. I podria ser que dijous a Mònaco hauríem vist desubicat i imprecís el porter per culpa del seu genoll. Són dubtes que m'agradaria aclarir si, després de l'operació d'aquesta tarda, com abans, el doctor Pruna, en aquest cas, pogués oferir una roda de premsa. Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli. Doncs no estaria malament. Abans, fa molts anys, es feien rodes de premsa per part dels doctors del Barça quan operaven a un futbolista. I una cosa més en clau laurana, que els grups d'opinió barcelonista li demanen a la Junta, que encapçala la porta, que s'admeti a una qüestió de confiança en una consulta telemàtica vinculant en la que tots els socis puguin votar si estan o no a favor de la continuïtat de la Junta. Consideren que la gestió del club és erràtica, perillosa, no adequada i basada en un model presidencialista que no comparteixen. Esperen aquests grups la resposta del club en un termini de 10 dies, si no, diuen que exploraran altres vies per garantir que s'escolti la voluntat dels socis. Veurem amb què queda això, ho seguirem, i abans del debat al Real Madrid. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que queda 4 punts del Barça a la classificació i que ja demà rep a l'Alavés en partit de Lliga.
Això no té aturador. Demà Madrid a l'Alavés al Bernabéu. 16 preguntes i molts números sobre la taula a la roda de premsa del tècnic madridista. Bons desitjos per Ter Stegen i per Rodri. Un Madrid que arriba a aquest partit després de 38 jornades sense perdre en Lliga. De fet, demà fa un any de la derrota al Metropolitano contra l'Atlético de Simeone. Una ratxa que, sense un estil definit, Ancelotti explica d'aquesta manera.
Lo más que llama la atención es que creo que Real Madrid en estos años no tiene, no ha tenido una sola identidad. Ha hecho las cosas bien, defendiendo bien, con un bloque bajo, con transiciones muy rápidas, con manejando la posesión en algunos partidos. Y creo que el hecho de no tener una identidad clara hace pensar a algunos que no tenemos un juego. La verdad es así, no tenemos un juego, no tenemos muchos.
Demà no juga Carvajal, han entrat dos nanos del filial a la combo, Jacobo i David Jiménez. Bellingham, si estaria en condicions, fa pinta que descansa Mbappé, Camavinga podria reaparèixer contra l'Atlético. Al marge d'això, Carleto, que parla també de les lesions de Ter Stegen i Rodri, com també ha parlat De La Fuente, Luis De La Fuente, el seleccionador de La Roja, que ha estat mitja horeta amb Carlos Herrera. Un De La Fuente que ha ofert la seva visió sobre el tema aquest de moda de les lesions. Que no mirin a les seleccions nacionals, que son las que menos culpa tienen.
Porque sí, es verdad que hay muchísimos partidos, pero también es verdad que cuando se confeccionan los calendarios, nadie pone pegas. En cualquier caso, como también hay gente que parece que nos culpa nosotros en las ventanas donde podemos jugar dos partidos por tanto septiembre, octubre, noviembre, marzo y si hay competición de verano a las selecciones, he de decir que solo de los minutos que tiene un jugador al cabo del año, los minutos que juega con la selección representan el 3%. Luego, no serán los partidos internacionales los que provocan que un jugador se lesione más o menos.
A mí no me mire. Per cert, que ha dit Herrera que si ell fos president de la federació, De La Fuente seria seleccionador vitalici. I tard o d'hora hi haurà eleccions a la federació. Anem a veure com acaba això.
Tard o d'hora n'hi haurà. 3:32, de seguida la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Vols canviar-te el cotxe? Doncs escolta això que t'interessa, perquè imagino que voldràs un cotxe de qualitat per no endur-te cap sorpresa. Entra a recordmotor.com i trobaràs més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que et garanteixen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com. Vinga, obrim el debat amb el Minguella. Hola, Minguella.
Què tal? Com anem?
Molt bé, i tu què tal?
Bé, home, amb el recordmotor, tu...
Sí, home, això que no falti, eh?
Que me falti,
si fa falta un cotxe, fila, tal, ja ho saps, eh?
Proveïdor, canvi, tal, ja està, perfecte.
Sí, senyor. Hola, Poli.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? Muy bien, fenomenal, magnífico. Hombre, no muy contento porque con la cantidad de lesiones que está viendo
sí.
Y con todo lo que está pasando en el fútbol, pues la verdad que estoy muy preocupado, muy preocupado. Lo de Ter Stegen el otro día, bueno, ayer, lo de Rodri, en fin, todo lo que está pasando, todos los jugadores que están cayendo... Y o esto nos planteamos alguna cosa o la gente empieza a pensar, porque esto yo creo que no podemos seguir este ritmo. Estoy, la verdad, bastante triste en ese sentido. Porque para un futbolista romperse la rodilla como se la están rompiendo y todos los problemas que están teniendo musculares y todo lo que está pasando, ¿verdad, José? Esto no tiene sí. sentido, absolutamente no tiene ningún sentido.
Bueno, yo creo que es una cosa totalmente previsible, que pasa que los que lo tienen que prever, que son los federativos... Y los dirigentes de club, como lo que les interesa es que haya muchos partidos, porque entonces se factura más, pues nadie claro. pone freno. Y entonces lo único que lo pueden parar son los jugadores. Yo ayer lo dije en el programa, cuando estábamos comentando parte de Villarreal.
Sí, te estoy oyendo.
Lo tienen que hacer los jugadores, es reunirse unos cuantos importantes... Y montar una cosa como ya se hizo en otra época, un sindicato.
Yo hice las huelgas, acuérdate, para la seguridad social y todo.
Sí. Que no puede ser que haya partidos cada día, como si esto no es como el cine, que tú pones la finta, aprietas y se pone esto y no se gasta. No, esto no es así. Esto hay viajes, hay golpes, hay recuperaciones, hay no sé qué, no sé cuántos, y el jugador que le liquidas la temporada, a lo mejor lo liquidas para toda la vida, ¿eh?
Totalmente, cuidado. Totalmente, ¿no? Además, mira, tienen que entender una cosa, que el jugador está sufriendo un desgaste físico, que es que lo que no quieren entender, que cuando tú juegas cada 2, 3, 4 días, más todos los viajes, como tú lo dices, más todo lo demás que haces en la vida, porque es que no paran de viajar, no paran de cambiar de tipos de horario, no, claro, tipo de países,
claro,
los biorritmos, todo lo aficionado, todo, absolutamente todo, esto se paga. Mira, los ligamentos se cansan, los tendones se cansan, se tensan, se ponen de una manera o de otra, los músculos ya ni te cuento lo que sufren.
No, está claro, Poli, que claro, cuanto más te expones, más riesgo tienes de lesionarte, eso, vamos, si es de cajón.
No tiene ningún sentido. Yo lo que no entiendo, y bien, lo ha dicho José María muy bien, y ayer lo explicó también muy bien, cómo los clubs que son los propietarios, los dueños, porque el que ha pagado por Dani Olmo y el que ha pagado por Ter Stegen es el Barça, no es nadie más que el Barça. No llega un momento que dicen, señores, hasta aquí hemos llegado, vamos a hacer no más partidos, vamos a hacer competiciones lógicas e importantes. Usted no me puede meter este año la Copa, la Liga, la UEFA, la Champions, la Liga de las Naciones esta que no vale...
Sí, porque estos calendarios, Poli, al final los clubes los aprueban, ¿eh?
Claro,
quiero decir que también hasta cierto punto les conviene que haya partidos para claro, repartir más dinero, claro.
Los clubes con esto lo que hacen es como la tienda que tiene más días abierto. Si tiene más días abierto al público, normalmente facturará más. Entonces, claro, como más partidos haya, televisión, taquillas, tal, no sé qué, más
pero ingresos. José, vamos a ser realistas.
Están todos arruinados. Los clubes, el 90% de los clubes están arruinados.
Claro, pero escúchame, sí, si es que lo que no
quieren... Nadie lo frena.
Claro, no quieren entender una cosa. A día de hoy, con todo el cariño, no quiero poner el nombre, voy a poner dos equipos que no tienen que ver con España, Samoa, Islas Feroe, sí, pero le importa un carajo a todo el mundo, pero absolutamente a todo el mundo. Y si ahora tú coges la primera división española nuestra y hay partidos que no nos ve ni el tato, pero absolutamente ni el tato. Esto, lo que mantienen esto de verdad, son dos equipos. Y luego podemos meter a dos o tres más en una bolsa de 5 equipos, que lo demás no da dinero, que lo demás no lo ve nadie. Todo lo soportan los mismos.
Sí,
si tú sacas de la Liga al Barça y al Madrid y al Barça, estos, no hay más, si es que no hay más, José. Entonces, o esto lo cuidamos y hacemos competiciones de verdad, y hacemos 3 competiciones o 4 como mucho, pero no 8. Tú no puedes tener 8. ¿Tú crees que este año, después de todo lo que te he dicho, la Liga, la Copa, la Confederación, la Liga de las Naciones, luego, escúchame, estamos hablando de la Copa de Europa, la UEFA Champions League, luego, escúchame, le mete la Liga de las Naciones y luego el Mundial de Clubes también,
no, es tremendo.
Cuando termine...
No, está Poli, y es Minguella, es pena todo esto de las lesiones, porque no deja a los culés ser del todo felices, porque el equipo está jugando de fábula.
No, juega de fábula, no, es extraordinario.
Un arranque impresionante.
¿No?
Un arranque de liga impresionante.
Con rotaciones, con lesiones, con chavales.
Yo puedo decir, me permitís que os diga una cosa, y no quiero hacer comparaciones con nadie, cuidado. Yo creo que lo mejor que ha hecho este año el Barça es el entrenador que tiene.
Sí.
Tener cualquier problema que lo soluciona quitando el problema. Fíjate lo que te estoy diciendo. Ni una estridencia, ni una declaración, ni un problema. Si tiene un problema, lo soluciona. No dice nada. Y adelante. Y luego te voy a decir una cosa. Lo que está haciendo con los chavales, yo ahora mismo bajaba y le daba besos. Te lo digo de verdad. Besos por todos los lados a este hombre. Feliz, me parece el mayor acierto en mucho tiempo del Barça, uno de los mejores aciertos que ha hecho a mí personalmente. Y no soy dudoso, ¿eh?
Ah, no, totalmente. No, y además, sale, se lesiona un jugador joven desconocido y sale otro que la gente no conoce y rinde igualmente.
José, y lo pone.
Y otro y tal. Y juegan todos como si fuesen, llevasen 10 años de experiencia.
El Miguelito también quiere opinar, que está por ahí detrás, Minguella, ¿no? Está ahí.
Está
opinando ahí.
Es lo que pasa, que no juega tantos partidos. Miguelito, me refiero, ¿eh? Y entonces,
¿cómo grita?
No, pero escucha, ayer cuando estabais en la retransmisión, que Paquito dijo el banquillo del Barça, estaba alucinado.
Es que ayer salen Sergi Domínguez, sale Gerard Martín, más Pablo Torre, pero luego es que entran desde el banquillo Pau Cubarsí, que es un niño, Casado, Pau Víctor, Héctor Ford.
Pero una cosa, que alguien tiene que poner un poco de seriedad en todo esto. Cuando juegas en Europa perdemos 1-0, ¿eh?
Ya. Bueno, un partido sí, es por el minuto 10.
Sí, sí. En Europa sí está era Mónaco, ¿me entiendes? Sí. Te quiero decir que encantado con el Barça, fenómeno lo que sea, pero es que el fútbol español ha dado un bajonazo hacia abajo, que no sé cuántos grados.
Pero José, pero yo tengo una pregunta, que de esto sabes, que tú de esto sabes más, pero más que nadie seguro en el mundo lo que te voy a preguntar. Pero el problema no es del entrenador. El entrenador con lo que tiene y con lo que le dan y con la situación que tiene el club, creo que está haciendo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
Sí, lo está haciendo muy bien, muy bien.
No, sobre todo le está dando tranquilidad, le está dando serenidad. No se queja absolutamente, como te he dicho, de nada. Si tiene un problema, lo soluciona. No mira para otro lado, ni dice, ni se queja.
Totalmente.
Yo te voy a decir una cosa.
Luego hace tres meses que no oigo hablar del sistema Barça.
Nada. Porque
mientras vayan ganando, no se hablará.
Ya no, hace tres meses.
A ver, José,
oye, ¿eso qué es? Bueno, pues es esto. Ganar y jugar y ya está.
Pero, José, ¿de qué se trata esto?
De ganar, y el Barça está ganando. Bueno, amigos, que lo dejamos ahí. Hoy con tres invitados en el debate. Minguella, Poli, con la asistencia especial y estrella invitada de Miguelito de fondo también opinando.
Ahí está.
Hombre, Miguelito.
Gracias, amigos.
Un abrazo.
Una abrazada. Adeu. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça, 6 de 6 en Lliga. I vol continuar sumant 3 punts i dedicar la victòria a Ter Stegen.
La rodilla derecha está gritando Ter Stegen en el suelo mientras lo atienden los médicos, los compañeros muy asustados.
Aquest dimecres, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça, Getafe.
Tiempo de juego. Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Javi Casquero,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Sabem, perquè ho sabem, que no t'agrada que te la toqui qualsevol. Per això a Servihonda Barcelona t'ofereixen mecànics experts perquè la teva moto Honda estigui a les millors mans. Ja ho saps, t'esperen a qualsevol dels seus 3 concessionaris a Barcelona, a Llull 4749, a Pau Claris 155 o a Mallorca 660. I si dius que ho vas escoltar a Esports Cope, tindràs un 10% de descompte a la mà d'obra. Bé, no? Reserva la teva cita trucant al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600 o a barcelona.servionda.es i que no te la toqui qualsevol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Derrota del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori, bona tarda a tothom.
2-0 a València, que era el Cuer de primera, van 3 derrotes seguides, però més enllà d'això, el problema jo crec que està en que l'equip no transmet bones sensacions.
Sí, i jo crec que indirectament estem jutjant, valorant, comparant amb la temporada anterior, que ho pots fer perquè els fitxatges que han arribat de moment no estan al nivell dels que van arribar la temporada passada, han sortit aquesta i van permetre al Girona estar durant tota la campanya a la part alta de la classificació. És cert que són 6 jornades, que ara potser comença la Lliga, ho dic pels rivals que ha tingut el Girona, la Lliga del Girona, després del teòric acoplament d'aquestes peces noves de tots els equips, però també és cert que són 7 punts, que són 3 derrotes seguides, que això no ho havíem vist la temporada passada, davant el Barça, el debut a la Champions amb el cruel desenllaç a camp del Paris Saint-Germain, i aquesta derrota davant el València per 0-2. És obligat a que roti Mitchell, però també és cert que de moment el fons d'armari no està demostrant que li pugui aportar el que necessita. Fixa't que a València només van repetir 3 jugadors de l'equip que va debutar a Europa al Parc dels Prínceps. És cert que el ritme de joc és més lent, fruit d'això no genera tant en atac, fruit d'això, òbviament, no troba el gol amb tanta facilitat el Girona de Mitchell. Anem a sentir el punt de preocupació que ara mateix per un aspecte concret té el tècnic del Girona.
En cuanto al juego, estoy preocupado, sobre todo nuestro ritmo de juego está siendo lento. Pero más allá de eso, nuestra circulación de pelota no es, no es para hacer daño al rival. No estamos consiguiendo hacer daño al rival y es algo que me preocupa. Creo que para nuestra idea estamos lejos del juego ofensivo que necesitamos para hacer daño al rival.
Recordem, com ara apuntaves, que tenim jornada entre setmana, la setena. Home, parlar d'urgències i més amb el Girona, que crec que s'ha guanyat a pols un vot de confiança, no seria exacte. Però sí t'he de dir que el partit de dimecres davant el Rayo Vallecano, que és un conjunt, ahir ho vam veure davant l'Atlètic de Madrid, però ho venim veient durant tota la temporada, és un equip que juga molt bé a futbol.
S'hauria
una
de guanyar.
Derrota s'hauria de guanyar i això esvairia els dubtes de moment. Però com a mínim sumar. Ja no et dic guanyar, però com a mínim sumar, perquè si no sí que parlaríem de ja certes urgències que de moment ho intentem aparcar. Demà sentirem Mitchell, que és interessant sempre, però demà també ja en fred, tal i com està l'equip. 3:15 demà, a la prèvia d'aquest Girona-Rayo del dimecres, Miguel Ángel Sánchez, el tècnic del Girona.
També va perdre l'Espanyol 4-1 al Bernabéu. Javier de Aro, Tiempo de Español, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No merecía un castigo tan duro, creo, por eso, ¿no?
No, posiblemente merecimos perder, porque el Madrid fue superior, es verdad. Pero creo que hicimos un buen partido, hasta el primer gol sobre todo, que sigo pensando que fuera de juego, pero bueno, de Bellingham. Y lo que sí que nos mata es el error garrafal en el 3-1 de Aguado. A partir de ahí, creo que errores groseros nos condenan, después de hacer una muy buena primera parte y sobre todo con un Juan García tremendo. Y luego lo del famoso penalti final, que a mí me parece, si alguien vio ese penalti, que me lo diga, porque el jugador del Madrid está fuera del área, las manos del jugador del Español están fuera del área, creo que el balón había salido fuera del campo, pero bueno, es igual. Duele el 4-1, porque no es lo mismo perder 2-1 que 4-1, eso está claro, y luego creo que hay jugadores que después del 3-1 se dejaron ir, y eso no se puede permitir. ¿Que era una derrota esperada? Sí. ¿Que tuvimos la opción de soñar durante algunos minutos? También. Pero al final, entre esto y los errores arbitrales, porque yo creo que hay una expulsión clarísima de Bellingham por lo que le dice al árbitro, pero bueno, eso es otra historia, pues perdimos 4-1 y esta es la realidad.
Sí. Bueno, ahora viene un tramo de calendario. Javier, Español-Villarreal, Betis-Español, Español-Mallorca. Que...
Y luego viene Sevilla y vamos a Bilbao.
Sí.
Y creo que vamos a Montjuic.
A Montjuic. Sí. Bueno.
Son dos partidos seguidos fuera. No, perdón, es después del Mallorca. Vamos a Bilbao, viene el Sevilla,
sí,
y vamos a Montjuïc. Que el tramo es tremendo, tremendo. Sí.
Antes del parón, bueno, esos tres partidos, a ver si el Español juega bien y ofrece una buena versión, yo creo que puedes sacar bastantes puntos.
Bueno, el partido del jueves con el Villarreal es un poco extraño, ¿no? Por la derrota de ayer del Villarreal con el Barcelona 1-5. No sé cómo vendrá el Villarreal. Me preocupa eso.
Un equipo peligroso juega bien, ¿eh? Porque el resultado también
para mí
es demasiado abultado.
Pero claro, tú ves la alineación del Barcelona ayer,
sí,
y ves la del Villarreal, dices, hombre, teóricamente el Villarreal tiene mejor. Claro, con la gente que jugó ayer, sinceramente, por lo que vi. Y dices, ostras, 1-5. Madre mía. Es verdad que para mí el Villarreal es un equipo defensivamente flojo, ¿eh? Tiene buena parte de arriba, pero defensivamente ya son jugadores. A mí Eric Bailly ya creo que está un poco pasado, ¿eh?
Va mejor hacia adelante que hacia detrás, sin discutir.
Sí, exacto,
bueno,
eso está claro.
Pero Marcelino bueno, pone el 4-4-2 habitual, saben a lo que juegan, saben...
Sí, está claro que tienen un buen equipo, pero nosotros si queremos ganar el partido no podemos cometer errores, tenemos que aprovechar las oportunidades que te dé el partido, y yo creo que tiene que haber algún cambio el jueves por ejemplo, el tema Carlos Romero, jugador del Villarreal, aunque esté cedido, puede jugar, pero creo que Romero es mejor extremo que lateral, porque ha cometido muchos errores a lo largo de lo que llevamos de temporada como lateral. Entonces yo creo que ahí debería jugar Oliván, sinceramente. Creo que Oliván es mejor defensa y Romero podría jugar por delante, es una posibilidad. Luego en el tema Kedira perdió una oportunidad importante de mostrar que puede ser titular. Jugado es insustituible, Jofre hizo un buen partido, creo que Paul Lozano
va a jugar
con Kral.
Fue de menos a más Paul Lozano el otro día, sí.
Sí, para mí Paul Lozano hizo un muy buen partido, claro, desde el minuto 10 que te sacaron una amarilla, pues hubo momentos que estuvo un poco así con dudas, pero luego hizo un muy buen partido Paul. Grajera no hizo nada y Aguado pues creo que es un jugador que resta, está restando últimamente, ya falló el día del Alavés, falló el otro día contra el Real Madrid nada más salir, es decir, lo sacas para que controle un poco más el partido con el 2-1 y generar alguna ocasión de gol en algún pase filtrado, controlarlo más, y resulta que el primer balón que toca lo pierde de una manera absurda, como ha perdido tantos, y creo que es un jugador que está restando ahora. Entonces, a partir de ahí, creo que hay jugadores que tienen el puesto asegurado, pero otros están cometiendo errores desde hace bastantes partidos. Así que no sé cuál es el planteamiento que va a tener Manolo, pensando que luego jugamos el domingo en campo del Betis. Es decir, que son dos partidos muy, muy complicados. Sevilla-Real en casa el jueves a las 7 y el domingo contra el Betis a las 6:30 en el Villamarín.
A ver cómo va, lo comentamos. Javi, gracias.
Un abrazo.
A la Lliga Femenina, Sevilla 0, Barça 1. Va guanyar el Barça, però li va costar. Levante Badalona 1, Madrid Club de Futbol 0. I Espanyol 0, Tenerife 0. Suma l'Espanyol al primer puntet de la temporada. I a la primera, Ref, Gil, com va anar la jornada?
Doncs amb l'Andorra, que es col·loca segon després de la victòria 0-1 al camp del Sestao. Ferran Costa va decidir canviar la porteria. Fora Nico Ratti, dintre Ollerola Zabal, i el porter va respondre. Primer, aturant un penal, i després aguantant a l'atac del Sestao. Oyer Olazabal valorava la victòria i també què pot donar de si l'Andorra en aquesta temporada a la primera ref.
Ya ves cómo está el campo, era imposible jugar bien. Nos hemos adaptado a lo que había, hemos creado muchas ocasiones, ellos tampoco, dos penaltis, para mí los dos dudosos. Y bueno, pues hoy la suerte ya está a nuestro lado y son tres puntazos buenísimos. Sí, pinta bien, pero tenemos que ser humildes, tenemos que mejorar cosas, creo que en casa tenemos que ser incluso mejores, pero ya te digo, todavía queda mucho.
Derrota del Nàstic a l'afegit al camp del Baracaldo. Els granes cauen a la 8a posició, fora de play-off, mentre que el Barça B va resoldre la papereta guanyant 1-0 a casa al Johan davant del Zamora.
3:51, fins aquí el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Por fin se ha reído Ancelotti. Vamos a ver si se ríen o no los aficionados del Real Madrid. ¿Cómo sale la afición del Bernabéu?
¿Cómo habéis visto al Real Madrid hoy?
Al principio un poco mal la primera parte, pero la segunda ha mejorado bastante.
Vamos a hacer la prueba de si sois o no resultadistas, si os quedáis simplemente con el 3-1 o realmente analizáis lo que sale.
El problema del Madrid es que para mí, por ejemplo, no gobierna los partidos.
El diagnóstico. El equipo no sabe presionar arriba. Muchas dificultades para sacar el balón desde atrás.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas con media pensión desde 505 euros la noche por persona. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Bazán. Primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Anem al bàsquet, Albert, que hem de fer una mica de balanç de la Supercopa d'Espanya. Se l'ha endut l'Unicaja, superant el Madrid a la final, i el Madrid abans li havia guanyat el Barça en
semis. Sí, a les semifinals en el primer clàssic de la temporada. Atenció, Unicaja, que trenca una ratxa en aquesta competició, la Supercopa, de 6 títols consecutius del Real Madrid. Des del 2018 el conjunt blanca venia guanyant aquest primer títol de la temporada. La semifinal, agafant aquesta competició en l'àmbit que ens toca més de prop, es va decidir per detalls. 89-83, és cert que va guanyar el Real Madrid, va estar molt igualat, va ser un partit molt físic. Detalls que porten a la polèmica. Últim quart, encaixa 22 punts, 14 de tir lliure al Futbol Club Barcelona. En realitat, el Real Madrid llença en total 31 tirs lliures, pels 13 del Futbol Club Barcelona. Hi ha una diferència de 18, però en faltes 19 assenyalades al Real Madrid, 28 assenyalades al Futbol Club Barcelona. Al final, cada clàssic té polèmica. Aquí hem trobat un primer punt de polèmica. Joan Peñarroya, tècnic del Barça.
Les tirs lliures... És que és molt d'hora per escalfar-me. Però estic content perquè aconseguim que el Madrid a l'últim quart ens anoti 22 punts, dels quals 14 són de tir lliure. Llavors, no és allò de dir, és que nosaltres juguem des de per la línia de 3 i ells són més agressius, hem tirat més de 2 nosaltres que no pas ells. I la diferència de faltes i de tirs lliures, bueno, cal veure el partit, però evidentment sembla bastant excessiva.
Saps allò de, és massa d'hora per escalfar-me...
Però deixo, no?
I ha agafat una mica de velocitat Joan Peñarroya. Aquesta setmana en parlarem perquè comença, després de la Supercopa, la Lliga Endesa. Deixem que recordi el calendari. Barça, Coviran, Granada el diumenge i dissabte, Penya, Múrcia, Unicaja, Girona, Baxi, Manresa, València i Casademont, Saragossa, Hayopos, Lleida. A veure si demà passat, Batllori, podem parlar amb un bon protagonista del vestidor del Barça de bàsquet.
A veure, gràcies, Albert.
Que vagi bé.
5 minuts i les 4, i hoquei patins, èxit total de l'hoquei patins espanyol, campions del món en categoria masculina i femenina. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori, així doblete histórico d'este deporte, després de que les seleccions masculina i femenina s'hagin proclamat campions del món el mismo any, en este caso, localidad italiana de Novara. No és la primera vez que ocurre, és en el 2017, quan també repetieron mundial en ambas categorías. En ningún otro deporte de equipo, chicas y chicos han sido capaces de ser campeones del mundo en un mismo año. El primer título cayó el sábado cuando las chicas se impusieron en la final 2-0 a Portugal con dos goles llamados psicológicos, y España de esta forma suma su octavo mundial y recupera el cetro que perdió en Argentina hace 2 años. Sergi Masià es seleccionador español femenino.
El lloc que ha desenvolupat aquestes jugadores és espectacular perquè han anat de menys a més. Hi havia dubtes amb el dia de Xile, però elles no en tenien per les setmanes de preparació. I la fortalesa del grup és espectacular. Vull dir, s'han començat a donar mèrit a la selecció femenina, que no és el primer títol que agafa, i que han recuperat el títol mundial, que no es va poder fer i que van no poder guanyar elles a Argentina. I primer de tot és la frase que tenen elles, que som una, i totes juntes.
Y ayer los chicos se alzarán con su 18º título de campeones del mundo tras ganar a Argentina 2-1. Todos los goles marcados en la primera parte. En la segunda emergió la figura del portero del Barça, Carles Grau, que evitó la reacción del albiceleste con una actuación memorable. Guillem Cabestany, seleccionador español masculino.
Tot l'equip estava content del que havíem fet fins ahir i que ens aniríem cap a casa amb la tranquil·litat i la felicitat d'haver-nos-ho treballat molt, d'haver fet la feina molt ben feta. I quan tens la sort de reunir-ho amb un títol, doncs s'ha d'intentar estar amb el cap fred, perquè se te'n pot anar una mica al cap creient el que no és, però no puc enganyar-te i estarem unes horetes o uns dies sense tocar de peus a terra de l'alegria de ser campions del món.
Cabestany, por cierto, que deja la selección y ficha por el Calafell, esto ya está confirmado, y Pere Varias, es noia, apunta a ser el nuevo seleccionador masculino. Las competiciones de clubes regresan 5 y 6 de octubre, con la Supercopa masculina en Coruña, y el 19 y 20 la femenina en Fraga, Huesca.
Minuts i les 4. Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Minuto Gil.
Gil, superstar.
Los colores de mi equipo los llevo en el corazón y por eso me cantamos Estepona campeón.
És que no podem marxar sense escoltar l'himne de l'Estepona. Segona ref, grup 4, Estepona Torremolinos. 4 finestres de canvis... Una vermella, l'afegit no donava per gaire. 0-3 al marcador per Torremolinos, l'afegit no donava per gaire. Però 90+2, gol de l'Estepona. L'àrbitre ha d'estirar un minut més. 90+3, gol de l'Estepona. L'àrbitre ha d'estirar un minut més. 90+5, gol de l'Estepona, que entrena Oriol Riera. 3-3 al marcador per, en cosa de 3 minuts, convertir, transformar un 0-3 en un 3-3, del qual no s'ha parlat gaire, però vaja, demostra que, com deia Einstein, el temps, evidentment, és relatiu. Última hora, Batllori.
Última hora.
Informa COPE Sevilla. El Sevilla treballa en silenci, obro cometes i tanco cometes, en silenci, un relleu per si decideixen que García Pimienta vagi al carrer. Sí, informació dels companys de COPE Sevilla. S'ha inaugurat a Gijón la estàtua de Kini
al costat del Molinón, justament en el dia, com avui, que hagués complert 75 anys, el Brujo. Que el tindrem sempre a la memòria, evidentment.
Totalment. Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Què s'ha de fer amb la porteria? Confiar en Iñaki Peña, 19%. Fitxar ja, 46%. Esperar el gener, 35%. En clau Girona, preocupats per la dinàmica de l'equip, no, 56%. En clau Espanyol, satisfets amb la imatge de l'equip, tot i la derrota al Bernabéu. Heu votat que sí al 71%. Arribem a les 4. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot.
Vota, 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 vota l'afició. Vota, 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 para ver a este corazón.